Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, s'ha acollit avui el dret de no declarar davant de la Fiscalia General de l'Estat. A la sortida, Bel ha dit als mitjans de comunicació que els alcaldes no han comès cap delicte ni indicis de delicte. Ha afegit igualment que no és una causa contra l'alcalde de Tortosa, sinó una general contra la majoria dels alcaldes de Catalunya. Mentrestant, també us expliquem que el grup Universitats per la República ha fet una crida als estudiants a fer vaga aquest dijous 28 i divendres 29, ja a les portes del dia de la convocatòria del referèndum. Aquesta vaga coincideix també amb una notícia que hem sabut avui, l'anunci de vaga, millor dit, la plataforma d'internet IPFS, un sistema de fitxers global per emmagatzemar i compartir arxius, s'ha bloquejat durant unes hores en el marc de l'operatiu policial per aturar la informació del referèndum a la xarxa. I us expliquem que aquesta declaració de l'alcalde de Tortosa coincideix també alhora amb un dia, el d'avui, en què la Fiscalia ha demanat informació relacionada amb l'1 d'octubre als ajuntaments. Ha requerit una còpia de la carta de suport al referèndum que va signar cadascun dels alcaldes i documents que recullin la cessió de locals per a diumenge. Són la Fiscalia de Lleida i la de Tarragona la que han fet aquesta petició. I parlem breument també d'Alemanya, on Angela Merkel ha guanyat les eleccions amb un 32,5% aproximadament dels vots, 8 punts per sota que ara fa 4 anys. Ha entrat la ultradretana Alternativa per Alemanya al Parlament Federal i avui hem sabut, curiosament, que tot i aquests resultats, la líder més moderada del partit ultradretà ha dimitit. De les eleccions a Alemanya en parlem tot seguit al Mirador.
Ràdio Estel.
Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la 5a edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que crèiem saber. Si tens ganes de saborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa't en el 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. La filosofia és la recerca de la veritat com la mesura d'allò que l'home ha de fer i com a norma per a la seva conducta. Sòcrates, filòsof.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Thank you. Passen 5 minuts de les 6. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Les eleccions a Alemanya, celebrades ahir, eleccions parlamentàries al Bundestag, són un test molt important per a l'Europa del present i del futur immediat. Angela Merkel i Martin Schulz, candidats de la Unió Cristiano-Demòcrata i del Partit Socialdemòcrata, respectivament, s'han disputat en aquests comicis el lideratge d'una majoria amb la qual el país es juga molt. Finalment, la líder de la CDU ha revalidat el mandat, o almenys s'ho ha assegurat pel que sembla, tot i que ha perdut 8 punts en suport popular. S'obren a partir d'ara possibles escenaris de coalició. El més probable, no sabem si viable, és el de la CDU amb els liberals i els verds, ja que Martin Schulz, al capdavant del Partit Socialdemòcrata, ja ha dit que passa a l'oposició després d'una davallada de 5 punts que ha tingut la seva formació política i que la deixa en el pitjor resultat de la història recent. Ens preguntem, malgrat el que s'ha dit en les últimes hores, si encara seria possible una aliança d'esquerres, però un dels impactes d'aquests comicis ha estat l'entrada de la ultradretana Alternativa per Alemanya al Parlament Federal. I això al conjunt d'Europa també preocupa, amb temes socials tan importants com la crisi dels refugiats i altres problemàtiques polítiques. Parlarem d'aquestes eleccions d'Alemanya avui en el nostre col·loqui. I ja que parlàvem ara dels refugiats, aprofitem per recordar-vos que queda un dia perquè el govern espanyol compleixi, o probablement no compleixi, com no complirà el seu compromís d'acollir més de 17.000 refugiats. Altres països també han incomplert aquest objectiu. D'aquest tema parlarem demà en el nostre col·loqui. Avui, però, us preguntem si us agrada el resultat de les eleccions a Alemanya. Teniu tres possibles respostes. Podeu dir sí, Angela Merkel és una governant que ha estat a l'alçada dins i fora del seu país. També podeu dir sí, el que decideix el poble sempre és positiu i ara caldrà buscar aliances, o no, la cancellera no ho ha fet bé i mereixia una derrota. Podeu opinar durant el programa, teniu temps fins a 6:45, o enviar-nos els vostres comentaris directes, sempre a radioestel.cat. Ens acompanyen avui en el nostre col·loqui. Primer saludem Otmar Breiner-Huber, que és el capellà de la Comunitat Catòlica Alemanya de Barcelona, agrupada a la parròquia de Sant Albert el Gran, Sant Albertus Magnus. Benvingut, bona tarda, senyor mossèn Breiner-Huber.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está? Tardes.
Bueno, estoy bastante bien.
Sí, bien, sí. ¿Cuántos años hace que usted vive aquí en Barcelona?
Desde hace 6 años.
6 años, aquí. Muy bien. Ascendiendo a la comunidad alemana, de habla alemana, que es sí. Bastante numerosa dentro de todo, ¿no?
Ahí. Sí, dicen que hay unos 20.000 alemanes aquí. Bueno, no todos son católicos. También hay una parroquia protestante, pero...
Uh-huh. Entre católicos y protestantes podríamos decir que unos 20.000, más
sí,
o menos.
Sí, sí, más o menos. Sí.
Saludem també Teresa Carreras, que és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya i periodista. Benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
I saludem també Guillem Porçals, politòleg, que ens acompanya sovint últimament. Gràcies per la seva presència i bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui, encara que sigui dia festiu a Barcelona, és dia feiner a la resta de Catalunya. No sé si vostès han treballat o han fet vida normal, sí. Segons on visquin, no?
Sí, sí, jo no vinc a Barcelona.
Clar, a Mataró és dia feiner.
A Mataró és dia feiner, sí,
molt
sí.
Bé. Són d'aquells dies que en uns llocs hi ha ambient sí. De treball, en altres ambient de festa. Bé, primera roda d'intervencions, els proposo sobre com veuen aquests resultats i l'escenari que ara s'obrirà a Alemanya, un país que és el motor econòmic i també polític d'Europa. No sé si vol començar el mossèn Otmar Breiner-Huber.
Sí, jo crec que...
Disculpe si no pronuncio bien el apellido.
Bueno,
Hauria de començar bueno, ell, sí.
Endavant.
Bueno, es que el resultado no es algo muy nuevo. También pensábamos que va a resultar las elecciones tanto como han resultado, pero no obstante es algo grave que ha pasado y que ha cambiado en la sociedad de Alemania y no solamente en unas regiones especiales, sino también en toda Alemania. Y no solo con la política de Angela Merkel, de la CDU, sino también con todos los partidos, sobre todo con los partidos bueno, grandes de SPT y de la Unión. Y eso cambió, este cambio con, bueno, con las con los movimientos nuevos como las alternativas, es bastante grave lo que pasa de momento en Alemania.
Alternativa per Alemanya entra al Bundestag amb 93 diputats, amb 150 es queda l'SPD, el Partit Socialdemòcrata, i 239, sempre segons les últimes dades de què disposem, la CDU, la força més votada, però no arriba al 33% dels vots. És un sistema parlamentari, hem de dir-ho també, molt semblant a l'espanyol, bicameral, però ara s'ha elegit el Bundestag, perquè l'altra càmera, el Bundesrat, que és la càmera territorial, es va renovant per estats, no? És aquest sistema més descentralitzat que té Alemanya. Senyor Porcel, senyora Carreras, per començar...
No, simplement aquests resultats són fruit d'una repercussió, és a dir, el vot que ha anat cap a l'alternativa per Alemanya és un vot de reacció, és un vot de gent que ha estat descontent a curt termini, que ha volgut expressar la seva frustració, gran vot d'alternativa per Alemanya ve de l'abstenció, una altra gran part del votant ve de la CDU, també és cert, però també de la resta de partits polítics. Aleshores, que tant des de l'esquerra com de la dreta hagi anat vot descontent cap a l'alternativa per Alemanya és un... símptoma, per dir-ho així, del que pot passar als altres països d'Europa. En el cas de França, hem vist com el Front Nacional es va quedar en una segona volta molt, molt tocat, gairebé derrotat, però si hagués hagut una primera volta només a Alemanya, només a França, ens haguéssim trobat amb un resultat pitjor a França que no pas a Alemanya, sinó que el sistema electoral permet difuminar, per dir-ho així, els resultats de les urnes.
Sí, Teresa Carreras.
Jo el que vull dir és que m'ha agradat que mossèn Breitner...
Otmar Breitner.
Otmar, li diem Otmar,
sí,
que és més fàcil.
Si vol dir-li Otmar, és més fàcil pel nom.
Sent Otmar. Doncs ho ha situat molt bé. Perquè fins ara, els observadors de la política, o els politòlegs, els periodistes que ens dediquem a això, durant gairebé els últims 2 anys, havíem estat sempre dient... Bé, per prendre aquesta perquè Europa prengui aquesta decisió, jo sempre m'ho miro des de l'òptica europea, hem d'esperar a que França i Alemanya hi hagin les eleccions. Hem esperat com un any i mig a que hi hagin les eleccions. És cert que les eleccions franceses van refer una mica el baixón que ha tingut el projecte europeu, etc, etc, i tothom esperava que ara amb les eleccions alemanyes la senyora Merkel fos l'impuls. I clar, hem vist que no ha estat així. És a dir, fins i tot la setmana passada el 40% les enquestes li donaven el 40%. I ha tingut el 33,5% 32,5. Vull dir que a mi això m'agrada perquè veig que ell ho ha situat molt bé, i a mi ara el que sí que penso és que a veure quines seran les alternatives que tindrà. L'Ignasi ha dit ja
aquest tripartit una mica nou, no? Amb
exacte,
els verds,
el tripartit una mica nou, malgrat que des del 49 o des del 45 es fan governs de coalició, la gran coalició, etc, etc, però m'agradarà veure quina serà la que ella triï. El que jo crec que s'ha de posar sobre la taula també és la desfeta de la socialdemocràcia. Per què? Perquè el senyor Schulz era un senyor que tenia bon nom a Alemanya i fora d'Alemanya. I, per tant, a mi em sembla...
A vegades això no serveix per guanyar eleccions, com s'ha vist, no?
Exacte, això ha estat claríssim.
Pot tenir bon nom,
això
però després
claríssim.
La gent vota...
El nom no fa la cosa.
Exacte.
Però després del bon... ell va ser president del Parlament Europeu i d'allà doncs se'n van portar un bon nom, com dèiem fins ara, doncs que realment els resultats li hagin estat tan adversos. Jo simplement penso que és un estadi més d'aquest enfonsament de la socialdemocràcia que no acaba de deslligar-se de la telaranya, de la teranyina dels conservadors i dels partits més de dretes. Això ho veiem aquí a Espanya, amb tot el tema que tenim sobre la taula. El senyor Pedro Sánchez està al costat del PP... I això li costarà, també, li costarà uns vots.
El PP ara amb el tema de Catalunya.
Sí, però bueno, són els temes importants en els quals els electors volen veure propostes concretes, i per ara no en veuen aquí, però allà tampoc.
Bé, mossèn Otmar Breitner-Huber deia que li preocupa l'evolució dels resultats, que són greus, es refereix sobretot a l'entrada d'Alternativa per Alemanya, de l'ultradreta. Sí.
Bueno, a mi parece que no es solo un problema de los partidos o de un problema político, sino, bueno, yo veo también un cambio en la sociedad. Es que se nota ahora que los partidos no tienen, no sé si no tienen la cercanía a la gente o a la sociedad, y o se nota que la gente no cree en la política o no cree en los partidos. Y bueno, los que seleccionaron a los alternativos para Alemania, creo, no es en un partido en el sentido como los últimos, no sé, 50 años, así, sino es un movimiento de protesta. No sé si ustedes han leído lo que pasaba hoy por la mañana con Pedri.
Sí, efectivament, ha dimitit, això ho volia comentar, ha dimitit una de les dirigents.
O ja empiezan los problemas del partido o de este
movimiento. Estan escardant-se per l'èxit, diguéssim, no?
Es que, bueno, a mí me parece que no tienen un destino así político, sino solo es un movimiento de protesta contra la manera como los políticos o los partidos actuaron hasta ahora. Y es lo mismo que pasaba en los Estados Unidos con Trump o en Inglaterra.
És com un moviment de protesta, d'indignació, sí, populista, però a Alemanya es considera que és un populisme de dretes o d'ultradretes, sí, mentre que aquí han sortit altres moviments, amb tots els respectes, populistes,
sí, sí,
d'esquerres, el 15M, Podem, no? o les confluències de Podem.
Però vaja, jo no sé si es va donar a Alemanya moviments com el 15M, però aquests moviments ja són ja preveuen que realment els partits perden l'autoritat que han tingut en la política durant tots aquests anys. Jo no sé si això... Aquí tenim el 15M, que el 15M és
de fa 6 anys,
exacte, sí. I no sé si a Alemanya això va passar, però realment aquí ho veiem, que els partits deixen pas a moviments sense amb líders o sense uns líders super mediàtics com teníem en els partits polítics clàssics.
Dues dades curioses. Angela Merkel ha governat en els 3 últims mandats, amb ella com a cancellera. Primer, la gran coalició amb els socialdemòcrates entre 2005 i 2009, després amb els liberals 2009-2013 i l'últim mandat amb els socialdemòcrates un altre cop. Ara sembla que toca una de cada. Ara sembla que amb els socialdemòcrates es creuen al 100%, però que els socialdemòcrates passaran a l'oposició, o encara seria possible que entressin al govern? Vostè creu que podrien governar amb Angela Merkel una altra vegada?
Jo crec que Merkel estaria molt còmoda perquè hi ha governat sempre. És més, quan a les eleccions els va treure del Bundestag, la Merkel no s'ho creia. Jo vaig seguir-ho molt bé i li va costar acceptar-ho.
Sí, sí. Bé,
senyor Bussals. No, de fet, el que molta gent està parlant és el que es diu la coalició jamaicana, pels colors de la bandera de Jamaica, que és el negre de la CDU, el verd dels verds i el groc dels liberals. Aleshores, és possible que Merkel se senti més incòmoda, per dir-ho així, amb un pacte a 3 bandes o a 2 bandes, que no pas només amb la SPD, amb la socialdemocràcia, però també és cert que la socialdemocràcia o bé ve a l'oposició o bé pot passar com a Mesh Schröder, que no sabies distingir si era una política de dretes, d'esquerres, o exactament què estava passant a Alemanya en aquell moment. I amb aquell partit en aquell moment, perquè era un canceller de la SPD que no es comportava com un canceller de la SPD. Aleshores, clar, estem parlant d'un moviment que el senyor Schulz pot salvar els traços del seu partit, pot ajudar a salvar el seu partit, perquè si no el seu partit pot acabar com a partit socialista grec.
20%.
I pot acabar desapareixent.
És una derrota per ell.
Completament.
Sí, sí, certament. I després una altra dada curiosa, i és que l'evolució de les dues últimes eleccions a Alemanya s'assembla bastant a la de les últimes eleccions a Espanya, de la majoria absoluta de Rajoy. Bé, aquí no hi havia majoria absoluta, però sí una victòria més còmoda de Merkel. S'ha passat a una més fragmentació més gran, han baixat els dos grans partits, com també ha passat a Espanya, entre el 2011 i el 2015 i 16, diguéssim, perquè es van fer dues eleccions en poc temps, ja ho sabem. I després ha sorgit un moviment nou, que Alemanya és de dretes i aquí és més d'esquerres. Però vaja, és una cosa molt semblant, no?, a la que ha passat a Espanya. No sé si vostè, que coneix Espanya i Alemanya, mossèn Otmar...
Sí, bueno, yo creo que ahora es importante que los políticos aprenden de esta situación, que hay que mirar a la gente, hay que mirar bueno, a la situació i
els que han votat, no? Han votat sí. Una cosa, han votat una altra.
I bueno, preguntar-se què hay que hacer, que com puedo bueno, ver los necesidades de la gente, las los problemas de la sociedad. Y bueno, y otro tema importante me parece que la sociedad pierde la responsabilidad o se nota, o yo uh-huh. tengo la imagen de bueno, el individualismo se bueno, está haciéndose cada día más grande o así. Y
la gent es preocupa del seu territori proper, del seu país,
sí,
i potser s'ha perdut obertura al món, que Alemanya sempre l'ha tinguda, aquesta obertura.
Claro, y por ejemplo, en esta causa de los refugiados, bueno, yo creo que la canciller Merkel lo ha estado a favor de la situación.
De acoger refugiados.
Y en aquest cas... nosotros también, como miembros de la sociedad, tenemos que preguntarnos qué son los orígenes de esta situación.
Jo, mossèn Otmar, vull dir-li que jo era a Berlín el setembre del 2015, just quan començaven a entrar els refugiats, i vaig assistir a tres actes en els quals la senyora Merkel es va erigir com una líder defensora absoluta de l'entrada dels refugiats. Però mig any després, un any després, ja va tirar enrere a causa de les pressions del seu propi partit.
I vale? De la societat.
I de la societat, exacte. Claro. Partit i societat, tens raó, Ignasi. Llavors, jo també vull explicar que jo, en relació al que deia el Guillem, el Guillem deia, potser hi haurà el tripartit.
Sí, la Jamaica.
De Jamaica, sí. Exacte. A mi em sembla que, jo he sentit que la Merkel deia, encara ho intentarem els socialdemòcrates per tenir un tripartit, una coalició estable. Això li dona estabilitat. La Merkel sap que no es pot refiar dels verds. Jo, molt breument, vaig parlar amb el líder del partit verd alemany, Cem, ja em corregirà, mossèn Otmar, Cem Özdemir, ell, nosaltres aquí amb el Premi Ernesto Dina a la trajectòria europeista li vam donar un premi a un turc, periodista turc, i ell és d'origen turc, i com que el turc que vam premiar viu a Alemanya, i jo sé que són amics, jo volia que ens fes un article per un dels llibres que nosaltres elaborem cada any. No ho vaig aconseguir, no tenim aquest article en el llibre, però vaig tenir una conversa molt interessant amb aquest senyor per telèfon, perquè jo el volia convèncer de que ens fes l'article. I llavors ell em va dir que no, perquè els contactes de la senyora Merkel amb el president de Turquia, Erdogan, ell és d'origen turc i tenia molta por a les represàlies que això li podria portar. Per tant, que ho va dir-ho claríssimament. I és que ell mateix em va criticar molt el paper que havia fet la senyora Merkel en relació als refugiats. I deia que una part de la societat, la part més que bona aquest tipus de moviments, no hi estava d'acord. I penso que, precisament, si ella fa aquesta coalició, la coalició jamaicana, probablement no ho tindrà gens còmode a causa dels verds, perquè els verds són els que li demanaran que es comprometi més amb els refugiats. L'esquerra li demanarà que es comprometi més amb els refugiats. És que és així, i com que és una informació que jo tinc de primera mà...
Sí, li agraïm que l'hagi explicada.
M'agrada molt compartir-la aquí amb vosaltres.
Bé, aprofitem per recordar que em sembla que són 4 milions de turcs a Alemanya.
Sí, sí, sí.
L'any vinent es compliran 100 anys del final de la Primera Guerra Mundial. Des d'aleshores, doncs, en alguns casos, pot haver-hi ja 3 generacions de turcs, de famílies d'origen turc.
Alemanys,
que són alemanys, efectivament, que estan integrats al país. Sí, sí.
No, de fet, m'agradaria remarcar un front, i és el de la CSU a Baviera, és a dir, el Partit Cristià Demòcrata de Baviera.
Socialcristià, es
Socialcristià.
Sí, però sí. Ja ens entenem. Sí, és aquesta marca pròpia que
té... Sí, és com
una
marca blanca, no, és una marca pròpia. Inclús
nacionalista, bavaresa, diguéssim.
Que també pot pressionar en alguns aspectes a la senyora Merkel, igual que pressionar en l'aspecte dels refugiats, de dir, vostè s'ha de comprometre més amb els refugiats... També s'ha de corregir.
El tema dels refugiats el tornem a veure sobre la taula, crec jo, eh?
Sí, a més, demà es compleixen aquest termini. Aquest termini, demà.
Sí.
Que Alemanya també, doncs, està afectada.
Aleshores, crec que pot haver-hi, tot i que sigui difícil i pot ser incòmode en alguns aspectes, sí que és cert que hi ha alguns estats alemanys que la CDU governa amb els verds. Uh-huh. Aleshores, no hem de veure els veus com una figura, per dir-ho així, immobilista, ni com una CDU immobilista. Pot passar qualsevol cosa en nom de l'estabilitat del país. Uh-huh. Ara hi ha, un, per dir-ho així, un front comú, que és frenar l'ultradreta, frenar aquest descontentament social, i crec que aquesta imatge d'unitat pot ajudar a potenciar el partidisme i pot acabar de dividir, per dir-ho així, encara més encara, l'alternativa per a Alemanya.
Deixa'm, Ignasi, només afegir que avui jo he fet un parell de trucades i Brussel·les estava désolé, com es diu en francès. No s'esperaven aquest resultat per res. Això que sempre diuen, no ens podem pronunciar fins després de que passin les coses, veurem en un parell de dies, malgrat que s'ha fet un comunicat, però estaven molt espantats, perquè veu que aquesta locomotora franco-alemanya que esperaven li costarà d'arrencar.
Sí. Avui al Mirador de l'Actualitat ens acompanyen el sacerdot de la Comunitat Alemanya Catòlica de Barcelona, Otmar Breitner-Huber, també el politòleg Guillem Porçals i la periodista Teresa Carreras. Analitzem les eleccions alemanyes. Ens queden 4 minuts només, però sí que m'agradaria preguntar, i potser mossèn Otmar ens podrà respondre primer breument, quin pot ser el paper d'alternativa per a Alemanya al Bundestag? Farà un paper lliure d'oposició crítica amb el sistema? No sé.
Bueno,
no és previsible que faci aliances amb ningú, aquest partit.
Bueno, del sentit polític no sé què seria la solució. Però jo espero que los políticos ahora aprenden de esta situación mirar a la gente, a la situación. Y a la vez, la sociedad, la gente, se nota ahora que nosotros tenemos la responsabilidad de estar... No podemos negar nuestra responsabilidad hacia toda la situación. Entonces, tenemos que mirar lo que se puede hacer cada uno en su posición. Y, y mirar hacia enfrente y darlos a los políticos también esta posibilidad de hacer lo que se necesita hacer.
Uh-huh. Sí, que treballin per tots. Els ciutadans hem d'assumir la responsabilitat de votar. A Alemanya ho van fer ahir, no? I després que els polítics facin la seva feina i que s'entenguin. El Parlament és el que surt, no? I ja està. Uh-huh. Perdoni, sí.
No, estic completament d'acord amb el que deia mossèn Otmar, i és cert, o sigui, els polítics ara, veient el pes que tindrà l'alternativa per a Alemanya al Bundestag, han de mirar els seus votants. Han de saber per què els han votat, han de saber per què els han deixat de votar, i ara ve la part més dura, i és que molts partits no han de fer autocrítica per saber en què han fallat.
Uh-huh. Jo, molt breu, entenc que pels alemanys sigui un xoc, perquè després de 80 anys, em sembla una cosa així, no hi havien partits xenòfobs que defensin les idees nazis, etc. Per tant, jo entenc que això és un xoc molt important, però penso que aquests partits tan extremistes han estat molt aïllats a tots els altres llocs, a França, a Holanda, a Brussel·les, etc.
Sí, són realitats molt diferents.
I que, a més, es transformaran. Mm-hmm. I, per tant, veurem.
Veurem. Una última pregunta a mossèn Otmar Breitner-Huber. La Comunitat Alemanya de Catalunya, com ha viscut? Ha tingut vostè alguna impressió en les últimes hores? Com ha vivido estos resultados?
Bueno, ayer estábamos en la misa, o teníamos misa por la mañana y rezamos no solo por Alemania, sino también por España, por Cataluña. Pues,
sí, qué buena falta nos hace.
Y, pero estamos preocupados, pero no es una situación sin solución. Sí, yo no tengo tanto miedo.
Uh-huh. Pues eso es lo último que han hecho, sí, y suposo que en les properes hores i els propers dies vostès parlaran i comentaran els resultats. Alguns potser més contents, altres no tant.
Suposo claro, en el barroquia hay de todo, hay como en la sociedad alemana, hay de todos los lados, y aquí estamos y esperando que todo sigui bien.
Uh-huh. Ara és previsible que, com passa aquí a l'estat espanyol, hi hagi negociacions i un possible acord de coalició, no? Veurem quan serà d'aquí unes setmanes, això, no?
Sí, sí.
Sí, Guillem Porçals i Teresa Carreras, algun últim comentari? Ens afecta Europa i, com deia Teresa Carreras, ens quedem amb aquesta idea. El repte és fer reflotar aquesta locomotora de l'eix franco-alemany a Europa, en França, que no ho té fàcil, tampoc.
Sí, més que mirar el tipus de locomotora, serà la velocitat a la que avanci aquesta locomotora o la velocitat que la vulguin fer anar. Uh-huh. Perquè si la fan anar molt ràpid...
Guillem, tothom tenia moltes esperances, perquè realment Merkel és l'autèntica líder. Ara.
És l'autèntica locomotora, no. Realment. França anava com a vagó carbó, per dir-ho així, i l'autèntica locomotora ha sigut Alemanya.
Hem de dir que la pregunta guanya la segona opció. La majoria dels oients els agrada els resultats perquè és el que el poble decideix. Gràcies, Teresa Carreras, Guillem Porçals i Mossèn Otmar.